Els dimarts, el Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El Català al carrer, juguem, aprenem i sobretot ens ho passem bé una bona estona amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que també participa i fa la seva aportació. Saludem la Teresa, que està amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Esteu molt intensos, eh? Molta activitat darrerament al servei perquè ens estàs comentant activitats pràcticament cada setmana i avui dues més.
Sí, és veritat que no parem, anem fent coses, ja és això, la idea que contínuament hi hagi alguna activitat diferent del que és només fer classes i fer cursos i que les persones doncs, que tant fan cursos com fan voluntariat doncs, també puguin participar en altres activitats que poden ajudar a practicar la llengua. En aquest cas, avui el que tenim és un taller de lectura en veu alta, que ja n'havíem fet algun altre fa temps i em sembla molt interessant, perquè un taller de lectura en veu alta doncs, serveix per practicar la llengua, segur, la llengua catalana en aquest cas, per perdre la vergonya, si volem llegir davant de gent, doncs ens ajuda a perdre la vergonya, és una mica com fer teatre. Serveix molt per millorar la pronúncia que tenim, l'entonació que donem a les frases, l'expressió que donem als textos. I si ens agrada llegir, doncs bé, és allò de no quedar-nos-ho només per nosaltres, sinó llegir per altres persones i que ens puguin escoltar i que puguin gaudir també d'aquestes lectures. Nosaltres hem organitzat aquest taller gràcies a un voluntari, que és el Josep Maria Verge, que és el que el conduirà, i es farà durant 4 dilluns. Comença la setmana que ve, el dia 11, fins al 9 de desembre. 4 dilluns, una hora al matí, els dilluns de 11 a 12 del matí. Aquest voluntari és voluntari lingüístic, del voluntariat per la llengua, que de fet el taller l'oferim als nostres alumnes i al voluntariat, voluntaris i aprenents. L'únic que es demana és que tant els alumnes com els aprenents siguin capaços ja de llegir una mica amb fluïdesa, però també no és necessari tenir un nivell molt alt de llengua. Doncs bé, el Josep Maria Verge també és voluntari d'aquest projecte EVA 354.
Del Festival EVA.
Sí, també us l'explico perquè, clar, el taller que us comento en principi només va adreçat a les persones que col·laboren ja amb nosaltres, però si algú que ens sent també li agradaria fer practicar la lectura en veu alta, doncs pot mirar una mica com funciona això, l'EVA 354. És un projecte que prové o que forma part del Festival EVA, que és aquest festival que cada any s'organitzen actes i diferents activitats a Vilafranca, comarca i més enllà, em sembla.
I el Priorat.
Exacte. Activitats relacionades amb la lectura en veu alta. Doncs bé, a partir d'aquí es va crear aquest EVA 354, que és de voluntariat lector. Ells el que fan és que les persones que els interessa, si s'inscriuen, doncs els fan una petita formació per donar unes orientacions sobre com llegir en veu alta i llavors van a diferents centres, que crec que es poden anar adaptant, però bàsicament em sembla que van a residències de gent gran, centres de dia, hospitals, també biblioteques, alguns centres escolars, si els ho demanen. O sigui, aquestes persones organitzen de tant en tant algunes sessions de lectura en veu alta i llegeixen els textos en aquests grups que ho han demanat. Per tant, si algú que ens escolta té ganes de llegir en veu alta perquè li agrada fer-ho, doncs pot fer-ho a través de l'EVA 354, entrant al seu web, o posant allà al Google l'EVA 354 i arribareu de seguida. I les persones que faran el nostre taller, el que organitzem al Consorci, alumnes o voluntariat, doncs també després es podran incorporar aquest voluntariat lector de l'EVA i, per tant, quan vagin a llegir en residència o els centres que siguin, també hi podran participar. És una col·laboració que han fet amb aquest projecte. Doncs bé, aquesta és una de les activitats que tenim ara programades i una altra, que també és ja que aneu sentint dir, és una presentació del programa del voluntariat, però aquesta vegada la fem al Pla del Penedès, per totes les persones que viuen al Pla o voltants, aquest dimecres, o sigui demà, a 3:45 de la tarda, al centre cívic del Pla, doncs hi haurà una presentació de parelles. per les parelles que ja en formen part, ja fa temps que estan fent voluntariat al Pla, però també per les persones noves que tenen ganes de saber com funciona això i després, un cop hagin sentit les explicacions, segur que s'animen a apuntar-s'hi.
Segur que sí.
A compartir una hora a la setmana per conversar en català.
Perquè, com diu el lema, quan parles fas màgia.
Ah, exacte. Això mateix. Vinga, doncs practiquem-ho.
Recorda'ns on es fa la presentació i l'hora.
Sí, la presentació és al Centre Cívic del Pla, a la sala CAT, i és demà, dimecres, a 3:45 de la tarda. Tots els interessats. I si no són del Pla i són del voltant, també s'hi pot anar per veure doncs, com la mecànica del programa, si hi ha alguna parella, alguna persona que en aquell moment no té parella, doncs ja es pugui formar. Per tant, sempre és interessant assistir-hi perquè també es donen orientacions sobre com fer aquestes trobades amb les parelles.
3 minuts i escaig i arribarem a 11:45. Descobrim ara frases fetes i refranys des de Ràdio Sant Sadurní.
I una setmana més ens acompanya ja la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia, Eli.
Portem uns dies mirant el cel, sí. I avui, justament, parlem d'això.
Sí, sí, sí. Avui parlarem, veurem algunes frases fetes i refranys que fan referència a la pluja i a ploure. Bé... aquests dies no ens podem treure del cap les riuades i les inundacions tan catastròfiques que hi ha hagut al País Valencià a conseqüència d'una gota freda o d'ana, com es diu ara, que és la cicla de pressió aïllada en nivells alts. Aquesta dana ha fet que les serralades del País Valencià hi plogués a bots i barrals amb totes les conseqüències que ja sabem. Ploure bots i barrals, aquesta és la primera frase feta que comentem, és ploure molt, diluviar. Altres frases fetes amb pluja i ploure prenen un sentit figurat. Si ens fem els distrets, si no escoltem el que ens diuen, fem com qui sent ploure. Si hi ha un problema, un contratemps, ni ve un altre de seguit, diem que plou sobre mullat. Després n'hi ha una amb xàfec. Aguantar el xàfec vol dir aguantar el cop, suportar amb enteresa alguna contrarietat. També hi ha l'expressió «és tard i vol ploure», que és una exhortació per incitar que algú es mogui o desplegui l'activitat. També n'hi ha amb pluja. Hi ha algunes frases fetes com ara anar amb la pluja a l'esquena i la roba mullada, que vol dir patir tot de penalitats o molèsties. Hi ha una expressió en pluja que significa adojo a cabassos, abundosament, que és com pluja menuda. Per exemple, podem dir que va recollir bolets com pluja menuda, és a dir, en gran quantitat. Bé, i de refranys també n'hi ha uns quants, en dic alguns. Abrigar-se abans de ploure és ser molt previngut. Un altre és, abans de ploure es fa núvol, que vol dir que hi ha coses que són abans que d'altres per lògica, per llei natural. N'hi ha una altra que és força coneguda, que és mai plou a gust de tothom, que es fa servir per dir que hi ha coses, que les coses no es fan mai a gust de tothom. Un altre diu, no plourà d'aquest tro, que vol dir que no es pot confiar gaire en una cosa que encara ha de venir. Ser, tronar i ploure és un altre, és similar a arribar i moldre, que vol dir que una cosa passa ràpidament, es produeix amb rapidesa. I acabo amb una que és el foc té aturador que l'aigua no, que vol dir que els desastres naturals que provoca l'aigua són pitjors que els que provoca el foc.
Justament,
com hem vist.
Exacte, d'aquesta última n'hem sentit a parlar molt en la darrera setmana, lamentablement. Sí, Sílvia... Sí. Un plaer, com sempre, tenir-te al Penedès en xarxa, setmana rere setmana, Avui, parlant de la pluja, no podia ser més escaient a aquest tema. Moltíssimes gràcies, com sempre, i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
A vosaltres. Adéu.
I obrim línies. Quan passa un minut d'un quart de 12, recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca, el telèfon per concursar, per jugar, 938172626. La cosa va, igual com feia la Sílvia, de refranys i frases fetes.
Sí, 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 de refranys. Frases fetes no.
Només refranys.
Sí, només fem refranys al concurs d'avui, tot i que no són relacionats amb el temps. Tots aquests ja els ha dit la Sílvia. Tots els refranys que tenien relació amb la pluja i el temps, i seran refranys diferents. És una mica el que cada setmana en fem un, doncs totes les preguntes seran així, d'aquesta manera. Jo dic la primera part d'un refrany i els oients l'han d'acabar. Jo crec que són refranys prou coneguts, encara que a vegades no els fem servir gaire. Va, a veure, el primer. Com més serem, i m'heu de dir com acaba, com més serem. Un altre. A grans mals, què hauríem de fer? A veure com continuaria això. I el tercer que us dic, no diguis blat, i com continua? Aquesta té una continuació una mica més llarga, però vaja, jo crec que és prou coneguda. De moment, ho deixem així.
Us proposem acabar aquests refranys, ens falta la meitat. Truqueu al 938172626. Com fa l'Eulàlia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tria i remena, Eulàlia, com vulguis.
Com més serem...
Què?
Més riurem.
Més riurem, exacte. Molt bé, doncs aquest és un que potser sí que encara es fa servir, no?
Suposo que sí. De tant en quant, no sempre, però sí.
Sí, no? Encara és conegut. Perquè com que aquestes coses més aviat es van perdent, doncs bé, això és el que diem quan convidem algú, doncs que vingui, no? Vine a sopar, que com més serem, més riurem, no? Com més colla siguem en un lloc, doncs més bé estarem, o més bé ens ho passarem, o estarem bé, sí. A vegades es diu en sentit contrari, també, una mica en broma. Sí, oh, vine, que encara patirem, no? Com més serem, més riurem, però vaja. Normalment és en un sentit positiu.
I tant.
Doncs molt bé.
Molt bé.
Gràcies, Eulàlia.
A vosaltres.
Adéu,
gràcies,
bon
adéu.
Dimarts.
Adéu,
adéu.
L'Eulàlia té el número 1 i volem donar el 2 i el 3. Només heu d'acabar de completar aquest refranys. N'hi posem un altre?
Va, afegim-ne un altre. L'altre que tenim. Preu per preu. A veure, com ho podem acabar, això? Preu per preu, què? Què fem? Ara ja en tenim 3. El primer, a grans mals, no sé què passa. El segon, no diguis blat, i ja l'hem de continuar. I preu per preu... Deixem així.
Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
La Montse té el 2 i ganes de jugar, tu mateixa.
Mira, el del... No diguis blat fins sí. Que no estigui el sac i ben lligat.
Molt bé. Aquest és un refrany que, com que és llarg, dona peu a que té diferents, algunes variants, vaja. Però totes bastant similars, eh? Però bé, aquesta que ens has dit estaria bé, no diguis blat, fins que no sigui, eh? No estigui, no sigui, hauria de ser, el sac i ben lligat. Això és un problema entre el verb ser i estar, i en aquest cas hauríem de dir ser, eh? Fins que no sigui el sac i ben lligat. Aquesta seria una opció correcta. Molt bé.
D'acord.
Gràcies, Montse, i sort amb aquest 2.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Bon adéu, bon dia.
Molt bé, doncs aquesta seria una. I què vol dir aquesta frase? Doncs que no estigui segur d'alguna cosa fins que allò no, ja no hagi passat, o sigui segura del tot. No confiïs que passarà si encara no estàs segur d'alguna cosa. Eh? I això, podem dir alguna variant. No es pot dir blat que no sigui el sac i encara ben lligat, per exemple, sense el fins. No diguis blat que no el tinguis al sac. Bé, no diguis blat que no diguis sac i encara ben format.
Aquesta és més complexa.
Sí, aquesta més, eh? Depèn de, jo crec que són de zones dialectals diferents. Però bé, la que ens ha dit la Montse, doncs, ja ens anava bé. Molt bé. Ens en queda una altra, que comença dient preu per preu.
I la dels grans mals, no, també?
Ah, i tant, hi ha grans mals, què podem fer? I n'afegim una. Val més sol... Què? Val més sol i què? Que què? Deixem aquí.
Truca la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa, tens el 3 i 3 refranys per escollir.
Sí, els sé tots, digueu-me el que vull.
Només un. El que ens queda, que hem dit fa més estona. Grans mals, vinga.
A grans mals, grans remeis.
Grans remeis, exacte.
A veure, els que som catalans, catalans, bo i ho sabem, això, perquè jo vaig venir a fer un curset de català i els que eren catalans, catalans, ho sabíem, bo i tots. Els que no ho eren, costa més, això. Això és riquesa de llengua, per mi.
Bé, clar, la teva llengua materna és la que coneixes aquest tipus de frases que són més expressives. Quan aprens una llengua nova, justament el que costa més és aprendre això, no? Pots aprendre a dir les coses per mantenir una conversa més o menys bàsica o d'un nivell més alt, però aquestes expressions, que clar, les paraules no tenen un altre sentit, o sigui, és un concepte que has d'entendre, sempre és el més difícil d'aprendre de qualsevol llengua. Quan comences a dominar les frases fetes i els refranys, és que ja domines molt una llengua. Això passa amb totes.
Sí,
i fins
sí,
i tot no es pot... Aquestes frases és difícil que tinguin traduccions literals, normalment.
No, quan, no, la vols, no
quan ho vols traduir al castellà o a l'anglès, doncs són coses que no s'assemblen gaire, perquè s'agafa més el concepte del que es diu.
Això mateix.
Doncs en aquesta que has dit a grans mals, grans remeis, doncs és això, que a vegades... Quan hi ha alguna cosa molt greu, doncs s'ha de prendre alguna decisió que potser sembla temerària o agosarada, però que s'ha de prendre, doncs són aquests grans remeis.
Sí, sí.
Molt bé.
Rosa, gràcies per jugar i sort amb aquest 3.
Apa.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
I amb el 4 saludem la Margarita. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Bé. A veure què em queda, perquè ja no sé què he escoltat.
Mira,
que
et queda el preu per preu o bé val més sol? Val més sol?
Val més sol que mal acompanyat.
Aquesta és la que ja t'ha sortit així d'una tirada,
de cop. I l'altra també la sé,
però no la diguis, no la digues.
No la diré. No.
Molt bé, doncs val més sol que mal acompanyat. O sigui, això que a vegades té més avantatges anar sol que no pas tenir una mala companyia. Ara, si la companyia és bona, no, però mal acompanyat, doncs millor... Millor anar sol. Hi ha també alguna variació. Més val anar tot sol que mal acompanyat. Qui va tot sol fa el que vol, això ja seria una altra versió. O camina quan vol, també. El fet d'anar sol et permet decidir el que vols fer.
Sí.
Gràcies
doncs,
per trucar, Margarita, i sort.
Adéu.
Adéu.
Bon dia.
Tenim dues trucades, per tant, posa-hi un nou refrany, així van rumiant mentre no les saludem.
Va, tenim aquest del preu per preu, o bé, de mica en mica... I el deixem aquí.
D'acord. Saludem la Roser. Bon dia.
Hola, bon dia.
Roser, tens el número 5.
Va.
Què et sembla?
A veure. Que em sents?
Sí.
Ah, val. De mica en mica s'omple la pica.
Ah, també t'ha agradat l'últim, De mica en mica s'omple la pica. Molt bé. És un refrany que és molt sentit i utilitzat. I a vegades s'hi afegeix un altre final, no et sona alguna altra cosa que es diu a continuació?
Mica, mica, s'omple la pica. No, ara no.
No, s'hi pot afegir, o dir-ho independentment, i de gota en gota s'omple la bota.
S'omple la bota, ara.
Que sí, ara que t'ho he dit? Sí. No, sí. No s'allarga tant normalment, però de mica en mica s'omple la pica, sí que es fa servir.
Llavors, si dius de gota en gota, llavors sí que et ve, s'omple la bota.
Ah, exacte, sí. I bé, la qüestió és això, no? Que una cosa que es va fent d'una manera lenta, però insistent, doncs al final s'arriba a aconseguir,
Sí.
Molt bé.
Gràcies, Roser.
Gràcies.
Vinga,
fins aviat.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Adéu.
Ens queda un refrany i tenim una trucada en espera. Maria, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 6.
Totes les que sabia i aquesta no sé si la sabré.
No? Sí, dona, sí.
Va.
Recorda-la, Teresa.
Prova-ho. Preu per preu.
Sabates grosses.
Veus? Com sí que les sabies.
No sé si és aquesta o no.
Sí, els sabates grosses. Aquesta és la que buscàvem. Home, ja vol dir que ja posats a triar, doncs mira, si val el mateix, em quedo el que em fa més goig, diguéssim. El més gros o el que em fa més goig, sí. Doncs molt bé, perfecte.
Gràcies, Maria, i sort amb aquest 6.
Bon
adéu, fins un altre.
Avui hem anat per feina.
Hem fet net, oi?
En tinc un altre, si
va,
alguna
doncs,
trucada
queden
em porto un altre.
4 minuts, llença aquest últim.
Vinga. D'on no n'hi ha... Què?
D'on
no n'hi ha, què fem?
Aquesta és xula.
També sentida, sentit. Doncs va, esperem aquesta trucada per l'últim refrany. Mentrestant, us puc comentar una mica aquest del preu per preu, sabates grosses. També a vegades es fa servir només dir preu per preu. Preu per preu agafo aquestes pomes, no? Vull dir que sense allargar-ho tant, perquè llavors les sabates grosses no, potser no ens lliga o ho escurcem una mica. Bé, jo volia aprofitar per parlar, ja que ha sortit això de les sabates grosses, una mica aquesta diferència entre el gran i el gros, que són... Passa que cada vegada es fa servir més aquest adjectiu gran en comptes del gros. El gros es va perdent una mica. Això és per una influència del castellà, com que en castellà hi ha una única forma, que és grande, serveix per les dues diferències de significat que podria tenir, doncs cada vegada es tira més pel gran. Si mirem el diccionari, gros ens parla de volum, o sigui, és una cosa que té un volum considerable, que passa del que és normal, diguéssim. D'això en diem gros. I, en canvi, el gran fa més referència a la capacitat. Per exemple, podem parlar d'un camp de futbol o d'una plaça que són grans, no són grossos. I el que és més volum, doncs llavors hauríem d'anar cap al gros. En general, els objectes, per exemple, són grossos. Un llibre gros, en canvi els animals, per exemple... tenen molt de volum, perquè, clar, un animal té volum, doncs llavors també diríem gros. Un animal gros, un elefant, és gros... hauríem de tirar més cap al gros. Les parts del cos també tenen un volum, per tant, diem el cap, té el cap gros, no té el cap gran. O la cara grossa, no la cara gran. En canvi, quan parlem de superfícies, també tiraríem més cap al gran. Una ciutat és gran. I això que dèiem, la capacitat, una cosa que té capacitat, doncs diem que és gran. A vegades hi ha paraules que ens costa una mica de decidir, perquè, i també perquè, en molts casos, tant pot tenir volum com capacitat. Per exemple, una capsa té un volum, direm que és grossa, però també té una capacitat. Per tant, també podem dir que és gran. Una olla pot ser grossa i pot ser gran, perquè té volum i té capacitat. Vull dir que hi ha una certa permissivitat, perquè a vegades doncs, pot ser una mica les dues coses. Ja no cal dir en altres sentits que, quan parlem d'edat, doncs diem que una persona és gran, Si dubtem, rumiem-hi una mica i mirem, a veure, qui podria dir gros? Perquè, si no, sempre la tendència es tirarà cap al gran.
Estem perdent el gros grossa.
Estem perdent el gros, sí, gros i grossa. Sí, es perd una mica.
I és riquesa de la llengua.
Sí, clar, i és un... Això té aquest matís que té un significat una mica diferent i que hauríem de tenir en compte. Un dit gros, per exemple, un arbre és gros... un gos pot ser gros, Tot això que diem que té un cert volum, doncs direm que és gros.
Abans parlàvem de les dificultats de l'aprenentatge de la llengua, aquesta seria una, diferenciar entre gros i gran, no?
Sí, sí, perquè...
Si vens d'una altra cultura i d'una altra llengua...
Ah, exacte, sí, sí, això ens passa. Si qualsevol persona que aprengui una altra llengua, doncs aquests matisos són els que costen més d'anar distingint i que quan realment domines aquests matisos és que ja domines molt la llengua, no tens un nivell bàsic que només serveix per entendre't, sinó que ja pots donar una riquesa a la teva conversa o a la teva expressió, que vol dir que ja domines molt aquella llengua.
Em sembla que hauràs de dir-nos aquest últim refrany.
Sí, dic la solució que teníem. D'on no n'hi ha, no en raja. O també podem dir, d'on no n'hi ha, no en pot rajar. A vegades també diem això, que bé, vol dir doncs, que això és inútil esperar resultats d'alguna cosa o d'alguna persona si no té l'enteniment per produir-los o no té els mitjans per produir aquests resultats. D'on no n'hi ha, no en raja.
Sortegem aquest àlbum il·lustrat, Un ou és silenciós, un àlbum infantil amb unes il·lustracions d'aquelles que et cau la bava. Veiem com surten d'ous diferents des d'un Bernat Pudent a una xinxa arlequí o una papallona de la passiflora. I són 6 trucades, 6 números i surt el 5. Per tant, Roser, l'àlbum, el llibre, és teu. Quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies, bona setmana.
Igualment, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un últim repàs a l'actualitat dins les notícies del Penedès en xarxa. Calafell treu a concurs el nou contracte de transport públic. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat treure a concurs el nou contracte de transport públic. L'import de la licitació és de prop de 7 milions i mig d'euros i la durada del contracte, 4 anys i 5 mesos. El nou servei començarà a operar a començaments de l'any vinent. D'aquesta forma podrà materialitzar-se la promesa d'ampliar l'horari de l'autobús, que passarà a funcionar de les 5 de la matinada a la 1 de la matinada. L'ampliació es combinarà amb els trens de Rodalies des del primer del dia a l'últim de la nit, però també permetrà tornar a casa després, per exemple, de sopar fora, la qual cosa repercutirà positivament en la restauració i el lleure. Amb el nou contracte, a més, hi haurà tres línies optimitzades pel que fa a recorreguts i durada. Són canvis que han passat per un procés de participació ciutadana al llarg de tot aquest any i els vehicles que s'empraran tindran més capacitat per tal de no anar tan plens en hores punta. El nou contracte inclourà tant el transport urbà com l'escolar, però seguiran fent serveis diferents amb les seves característiques dins d'un únic contracte i no dos com fins ara. En particular, l'escolar comptarà amb 9 vehicles i, com sempre, serà exclusiu per a alumnes de centres educatius i comptarà també amb monitoratge. Aquesta és la darrera setmana que es pot visitar l'exposició Pastors i Ramats, un món que se'n va. En el marc de l'exposició, que es pot veure a la capella de Sant Joan de Vilafranca, s'han fet activitats paral·leles, com per exemple la projecció de l'audiovisual Cada pastor, un món, que va tenir lloc la setmana passada al Vinceum. Després de la projecció es va fer una conversa entre els pastors Gemma Clarena, Salvador Caraltó i Enric Gibert. Aquesta és una de les activitats paral·leles que s'han organitzat al voltant de l'exposició Pastors i Ramats, un món que se'n va, que es pot visitar a la capella de Sant Joan fins aquest diumenge. El Noia rebrà demà el Reus en la cinquena jornada de l'Hockey Lliga. El Noia rep demà el Reus en la primera de les dues cites que tots dos equips tindran aquest mes de novembre a Sant Sadurní. Una vegada la classificació aquest cap de setmana passat de l'equip reusenc per la fase de grups de la Champions League ha confirmat que els roig i negres seran el rival de l'equip sadurninenc en l'estrena europea el dijous 21 de novembre. Precisament la participació del Reus en la fase prèvia de la competició europea ha obligat a moure a data intersetmanal aquest duel de l'Hockey Lliga amb el Noia, un clàssic que obrirà la llauna d'un mes de novembre farcit de compromisos exigents amb fins a 7 partits, 4 d'ells a l'Ateneu. I és que, a banda del de demà, el Noia l'esperen 4 xocs més en competició domèstica amb Voltregà, Alcoi, Lleida i Liceo i els dos primers compromisos europeus amb Reus i Barcelos. I acabem explicant-vos que un matí sense pluja permet una excel·lent cursa roca aquest diumenge. Prop de 300 persones van participar el diumenge a Sant Martí Sarroca en la cursa roca 2024, repartides entre les modalitats de cursa i caminada. El temps va respectar l'esdeveniment esportiu i es va poder celebrar una lluïda matinal entre paratges martinencs. L'Ajuntament, com a organitzador, va decidir desviar alguns trams de l'itinerari per evitar zones enfangades, en coordinació amb el grup de voluntaris disseminats pel recorregut, pels avituallaments i pel lloc d'arribada, on es va convidar tots els participants a un esmorzar. Només la cursa era competitiva. En la categoria masculina, els tres primers classificats van ser Israel Rodríguez, David Sánchez i Adrián Román. Les tres primeres classificades en la categoria femenina van ser Laia Porras, Cindy Suárez i Júlia Fernández.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De pantalles tan convencionals com en streaming, en parlem els dimarts amb el nostre expert, el Carles Gala. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carles, abans d'anar per les estrenes seriòfiles i compartir aquestes històries que ens permeten evadir-nos una mica de la realitat, toquem de peus a terra a la crua realitat que ha generat el pas d'Aldana i li fem una ullada com a expert del tractament que n'han fet els diferents mitjans.
Sí, doncs fem aquesta repassada, que de fet vaig poder fer una mica l'estudi de com m'havia fet el tractament, sobretot els mitjans públics, d'aquesta dona que, com deia, doncs, ha arrasat amb el País Valencià, també amb Albacete i altres zones també d'Andalusia. I aquest tractament, doncs, diguem-ne que ha sigut molt diferent pel que fa a les televisions públiques respecte a les televisions privades, i això ho podeu veure ara mateix, segurament, si poseu els canals de televisió, veureu que els tractaments de les privades doncs tenen sempre aquest punt de vista potser més d'anar al detall, a què ha passat amb les persones, entre cometes, direm el morbo, si voleu, no? Allò d'intentar buscar la història personal i la llagrimeta i el drama. I sí que és veritat que les televisions públiques, i en aquí afegeixo també a punt, vale? Del País Valencià, doncs el tractament ha sigut més informatiu, tot i que lògicament doncs, també hi entra la part humana i la part de casos reals per tal de fer de l'exemple la notícia general, no? Però sí que el tractament en si ha sigut diferent. I com va succeir, no? Doncs el dia 29? Doncs és veritat que el telediario de les 3 de la tarda, per exemple, a Televisió Espanyola del dia 29, de fa just una setmana, cobrien ja els informatius amb titulars que destacaven, per exemple, que los bomberos rescaten diverses persones atrapades en el agua en Pizarra, començaven a Màlaga, i després de Màlaga encara anaven fins a El Ejido, també a Andalusia, i finalment, com a tercera notícia, sí que parlaven ja dels rescats a València i una persona desapareguda a Alcúdia. Per tant, al migdia sí que el tractament informatiu eren imatges ja bastant sorolloses i bèsties, però el tractament no deixava de ser doncs, uns aiguats més, no? Que estàvem potser habituats a veure altres vegades, no? Però sí que és veritat que un cop comença ja el telediario, comença a haver-hi aquestes peces inicials de la Dana, que explica que hi ha 9 comunitats que segueixen en alerta, no especifica quines, per exemple. Per tant, aquí va faltar una mica d'informació de saber quines són les 9 comunitats que seguien en alerta en aquelles hores de la tarda, i va seguir, doncs, res, amb les notícies del dia, i al cap de 28 minuts, cap a les 3:28, doncs, tornaven amb aquesta informació i anàvem fent connexions en directe, però bé, tampoc es parlava d'aquesta, diguem-ne, alerta vermella tan bèstia com la que després vam veure. Tot i així, sí que és veritat que al minut 35 connecten amb el meteoròleg que està al Cúdia i explica com està la situació, i amb un teló de fons d'un riu que està desbordat, ella explica que el pitjor encara caurà a la zona de València. Per tant, aquí sí que comença a explicar que a València que estiguessin en alerta, parla d'avisos vermells vigents i comenta que cal tenir la màxima de precaució possible, i també diu, que, i ho diu textualment, que aquesta dana va continuar dando mucho que hablar. Bueno, això ho deia Albert des de la connexió, i Albert Berniol, que és el meteoròleg des del plató, doncs va reforçar també aquesta informació, i que la pluja podia caure localment molt forta. Per tant, sí que des de Televisió Espanyola es feien aquests indicatius. A Telenotícies, per exemple, a TV3, doncs més o menys el tractament va ser molt similar. Al migdia sí que es parlava d'això, sí que es parlava d'aquesta força de l'aigua, es parlava de l'alerta que podia haver-hi, però no va ser fins al vespre, on les televisions públiques a les 9 del vespre doncs començava el Telediario 2, començava Telenotícies. El TN sí que va començar directament amb imatges ja de València i començant a explicar que realment era un fenomen molt violent i que es parlaven de desapareguts, però que això podia anar a més. I a Televisió Espanyola doncs, començaven imatges d'Albacete, de l'Etur, on hi havia 6 desapareguts. I durant tot l'informatiu podríem dir que només es parlava de desapareguts, en cap moment de morts ni de víctimes mortals. I és veritat doncs, que van seguir parlant d'aquesta part més de desapareguts. No va ser ja fins a 10:45, per tant ja els informatius havien finalitzat, i era, en el cas de Televisió Espanyola, a la noche 24 hores, en cas de TV3, en el mes 3-24, on, amb les declaracions del president de la Generalitat de València, on sí que van explicar que hi havia víctimes mortals, on directament ja els programes van deixar la seva programació habitual i van passar a fer un temàtic, un programa especial només de la Dana. A les privades sí que haig de dir que a la Sexta també hi havia un programa especial a la nit amb connexions en directe a persones que estaven als diferents pobles afectats i que, per tant, va fer un tractament força informatiu, i la resta de televisions aquella nit van seguint la programació habitual. Què va passar el matí següent? Doncs ja el que està passant ara mateix. Tot va ser programes especials, dedicació exclusiva només per aquest tema, i, per tant, dir que és mediàticament un tema que està sobre la taula i que tots els mitjans s'hi han abocat d'una manera o altra. Ahir fins i tot vèiem, o durant aquests dies hem pogut veure, com la majoria de presentadors de telenotícies, dels programes magazins, d'informatius, han anat doncs, directament al lloc dels fets i des d'allà han fet programa. Per exemple, ahir Ana Rosa Quintana estava fent entrevistes per allà, va anar el Matías Prats, han anat totes les telenotícies, els informatius, per tant, un desplegament molt important per aquesta desgràcia que ha passat a València.
Coses que m'han xocat, que, per exemple, Mediaset li encarregués el programa especial, em sembla que era el cap de setmana, a Iker Jiménez, el dels Omnis, i no pas als serveis informatius. I, clar, què va passar? Doncs que va estar recollint rumors falsos i mentides. També he vist algun tuit queixant-se que Pablo Motos també ha estat propagant aquestes mentides que la dreta ha fet córrer, aquests bulos que finalment s'han desmentit. I no sé si has vist el vídeo d'un reporter de Cuatro, Rubén Gisbert, que li toca entrar en directe, considera que no va prou brut i s'enfanga expressament abans del directe.
Sí, del mateix programa de l'Iker, sí. És el mateix programa d'aquest. Sí, sí. Sí, de fet, ella després es justifica dient que per Record, com que ell havia gravat prèviament unes entrevistes amb un gratge i que anava atacat, perquè realment anava atacant, com a Record va dir que això ho va fer perquè no es veiés de cop i volta que anava net i que anava vestit diferent, i que com a Record, diguem-ne, de continuïtat, Record de continuïtat vol dir que si acaba de fer una connexió que anava atacat, no pot ser que al cap d'un minut no hi vagi, no? Llavors, ell diu que perquè no passés un salt o no es veiés que era un fals directe, es va haver d'atacar per semblar certa continuïtat. És la seva justificació. Vull dir que tampoc no direm si està bé o malament, però sí que és veritat, doncs, que no calia en aquell moment.
En general, ho ha fet millor la pública que la privada?
Sí, sí, per descomptat. O sigui, sí que és veritat que la pública, és el que es dèiem abans, hi ha hagut un tractament informatiu molt rigorós. De fet, això ho estem veient perquè no poden donar dades o no donen dades fins que la Generalitat de València, del País Valencià, doncs doni dades oficials, i això és el que li està passant en aquests moments, que com que ells depenen una mica de contrastar la informació i que les fonts oficials donin aquesta informació, els està costant, perquè justament és una crisi en la que el govern valencià no ha creat una seu, diguem-ne, o un espai per la premsa on s'informi de temps real doncs, quines són les operacions que s'estan fent, on està la policia, on estan els bombers, quines accions, ni tampoc estan donant unes dades oficials de manera transparent, i per tant els mitjans de comunicació realment estan fent una feina doncs, important, però a la vegada dificultosa a l'hora de trobar doncs, com contrastar aquestes informacions que els hi arriba, perquè hi ha molt de rumor, hi ha molt de fake news, hi ha molta explicació de víctimes mortals en llocs que potser després no hi són. Es parlen de víctimes o de números de desapareguts que realment són trucades telefòniques de persones que van demanar o van demanar, diguem-ne, van informar de la desaparició d'algú, i que pot ser que una sola persona hagi tingut 4, 5, 6 trucades per aquesta desaparició. Per tant, ara mateix estan, i parlo només de la part de comunicació, no estic parlant de la coordinació de tota l'emergència en general, que també veiem que hi ha molta deficiència, però és que també hi ha la deficiència en la comunicació, i això també afecta els mitjans de comunicació. I qui està guanyant amb tot això? Doncs estan guanyant les xarxes socials, i al final molta part d'aquesta crisi que estem patint a València, doncs moltíssima gent s'està informant a través de les xarxes socials, i això està fent que grups doncs organitzats o no organitzats estiguin creant fake news, estiguin donant informació no real per tal doncs, de tenir interessos polítics o d'altra mena. Però és veritat que el fet de que els mitjans de comunicació, doncs sí, poden anar buscant casos personals i anar buscant com s'han salvat i com no s'han salvat i, que, i fins i tot arribar a l'aigua i no, però també haurien d'estar donant informació més, diguem-ne, oficial, i aquesta és la que no poden donar.
I això el que fa, com tu deies, és generar tota aquesta pila de rumors falsos, de mentides que circulen i que triguen a desmentir-se o no ho fan i quedes amb el dubte.
Sí, algú, algú o alguns o alguna organització d'això en deu treure profit, segurament. Veurem, segurament hi haurà molts debats i de fet ja n'hi ha molts, no? Es parla de l'ultradreta, es parla d'organitzacions neofeixistes, es parlen de moltes coses que...
Rússia que o Rússia doncs... no ha sortit?
No, encara no, no, però ja arribarà, ja arribarà. Però ja et dic, ara mateix hi ha molts debats sobre la taula, però jo crec que ara el més important encara és resoldre l'emergència, que tot es posi com a lloc, que els desapareguts sapiguem on són, i a partir d'aquí tota aquesta part de la comunicació i de la gestió ja arribarà. Però tot i així, bueno, ja veiem que hi ha molta més política per sobre que no pas per altres àmbits. I també fan política els mitjans, eh? També s'està dient que hi ha, segons la línia editorial de cadascun dels mitjans de comunicació, informen d'una manera, informen d'una altra, donen més cobertura a les visites d'uns o a les visites d'uns altres. Fins i tot la polèmica, no?, de la visita del rei i la reina, doncs també s'ha tractat de maneres diferents segons els mitjans de comunicació que miris, i això, si ho traslladem a altres mitjans, sigui radiofònics o premsa, doncs també es tracta diferent. Per tant, com sempre diem, el millor final és fer-se una fotografia veient uns quants mitjans de comunicació i fer-te la teva pròpia realitat, no? Però sí que és veritat, i jo crec que podem quasi afirmar de que en aquest cas les televisions públiques estan fent un treball força, força objectiu, i d'aquí jo crec que hauríem de felicitar a Televisió Espanyola, a TV3 i a Punt, perquè realment estan fent una cobertura. I de fet hi ha un reel que corre, que de fet jo l'he vist a través de l'Instagram del president Carles Puigdemont, i crec que és un equip del 30 minuts de TV3, que de fet
sí,
aquest diumenge van fer un 30 minuts,
sí, sí.
Que hi ha un ciutadà de València que diu que com pot ser que només siguin les càmeres de TV3 les que arriben al lloc dels fets i les que estan informant del que passa en aquells pobles, i que no arribi res més, que cap mitjà més, que cap servei d'emergències arriba, i que només arriben les càmeres de TV3.
I afegeix, con lo que odiamos o odian a los catalanes.
Correcte.
Perquè és un senyor castellano parlant. Jo l'havia vist, i crec que és cert, perquè vaig veure el 30 minuts aquest diumenge, i hi havia aquest senyor, aquest testimoni. Doncs... El que passa és que havien eliminat aquesta part,
sí, sí,
de l'odi als catalans.
Però a més, ja es veia que és un equip del 30 minuts, o es veia una mica, perquè veiem que anaven amb micròfon de perxa, que anava amb una periodista, amb un productor i un càmera, i per tant, normalment els informatius van més allò per feina, eh? Però allà es veia que estaven fent un documental, estaven fent alguna cosa ben rodat, i per tant... Bé, doncs és una demostració de que realment jo crec que els mitjans catalans i públics, i també en aquest cas també de Televisió Espanyola, doncs estan fent bona feina. Per tant, ull crític, sobretot la gent quan miri el que està passant, ull crític, perquè estem molt acostumats a que quan hi ha desastres d'aquesta mena hi ha partits polítics que intenten, ja no diríem minimitzar-lo perquè és complicat, però si són ells els que estan al capdavant de la gestió d'emergència o la gestió política d'aquesta emergència, doncs escolta'm, si podem dir que hi ha menys víctimes i menys danys, doncs potser tindrem menys problemes, no? I cal anar en compte i cal ser molt crítics i cal demanar sobretot transparència amb tot el que està passant a València, que sembla mentida, que està aquí mateix, i que quan arriben crisis d'aquestes juguen també a confondre, juguen a no tenir clar què està passant, què no està passant, i crec que ara és el moment de veure els mitjans amb això, amb aquest ull crític, i també avui sentia, per exemple, una psicòloga que deia que no cal que estiguem 24 hores connectats a la tele veient què ha passat a València, perquè això també ens podria comportar algun tipus de problema a nivell de salut mental.
Tampoc és bo. Sí, sí, ull crític i contrastar. I què et sembla, ara unes quantes històries en forma d'estrenes seriòfiles per evadir-nos una miqueta?
Vinga, va, anem així. Repassem, si voleu, així rapidet. Comencem per avui. S'estrena el canal En Família, que és un canal de Movistar Plus. una sèrie que s'anomena Todos somos perfectos, son així, sèrie
Rick
italiana.
Rick ya no es un niño.
Sal de la cama, son las 11.
Juguemos al burro.
Tengo 24 años.
Y está dispuesto a demostrar que es capaz de todo.
Quiero un trabajo de verdad.
Vamos a buscarte trabajo.
¡Sí!
Estás contratado.
¿Quién, yo?
Rick va a trabajar con nosotros.
Bueno,
quatre idees sobre la sèrie i qui és en Rick.
Sí, estem parlant d'una sèrie italiana de 6 episodis que aborda temes d'inclusió i autonomia i la sèrie està protagonitzada pel Rick, que és un jove amb síndrome de Down que busca una mica més de la vida i vol una feina real i l'oportunitat d'enamorar-se i, per tant, és la història del Rick amb aquesta sèrie de 6 capítols.
És una possibilitat per avui, si teniu ganes de sèries, i hi ha pluja d'estrenes per dijous.
Sí, arriba El emperador de Ocean Park a Max, a la plataforma Pax, ambientada en el món de la política i el món acadèmic de la Ivy League, i també les platges de Martha's Vineyard. I la sèrie segueix a un professor de dret que la seva vida tranquil·la, diguem-ne, es veu alterada de cop i volta perquè el seu pare ha mort d'un aparent atac de cor, però la naturalesa de la mort del jutge és qüestionada per una antiga periodista i empedreïda teòrica de la conspiració, i ella creu que un fracassat candidat negre al Tribunal Suprem va ser víctima també de joc brut.
While on the Seventh Circuit Court, Judge Oliver Garland was known for his steadfast fairness.
He was a proud father.
I read everything he write.
Constant teacher.
Una altra de les propostes d'aquest dijous vinent és un spin-off indi, de la Índia.
Sí, en aquest cas de Citadel, Honey Bunny, que és una sèrie indi, també d'Índia, del món de Citadel, que portarà al públic de tornada aquesta gènesis d'aquesta agència clandestina d'espionatge internacional per aprofundir en la fundació, activitats, influències i també de l'ascens.
Lo que hacemos está mal, pero lo hacemos igualmente. Por lealtad.
Nadia, escucha esta canción y no salgas.
Aquest mes d'octubre Netflix incorpora moltes sèries coreanes al seu catàleg i en destaques una, oi?
Sí, Nacides para brillar, com dèiem a Netflix, una sèrie que, segons explica la seva pròpia descripció, diu que a la recerca de glamour, fama i talent s'han de superar unes apassionades de la interpretació per fer el seu somni realitat en el món despietat de l'espectacle.
¿Saben cuáles son las cosas que las celebridades no pueden hacer? No comer grasa.
Oigan, ¿de cuándo es esta foto? Ella ya no cabría en este cuadro hoy en día. No se ven feas ni envejecen.
Me veo vieja, ¿qué crees? Está bien, no iré. No se opera ni si lo hace.
I acabem amb el plat fort de la setmana, el hit.
Doncs sí, arriba a Netflix una sèrie que s'anomena El Salto, al Banco Central. És una minissèrie d'acció dirigida per Daniel Calpasoro i protagonitzada per Miguel Herrán, Maria Pedreza, Jovic Keuchwairan, o com es digui, i que no...
Complicadíssim.
Sí, i Isaac Ferrit. I estem parlant de Barcelona, 23 de maig de 1981. Han passat 3 mesos exactes des de l'intent del cop d'estat al Congrés dels Diputats, quan 11 homes encapotats entren a la seu del Banc Central de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, el que comença com un espectacular atracament aviat es converteix en un veritable desafiament per al recent democràcia espanyola, i els atracadors tenen més de 200 hostatges al banc i amenacen de matar-los si el govern no accedeix a la llibertat del coronel Tejero i té responsables més del 23F. Per tant, tornarem a reviure aquest assalt al Banc Central amb aquesta sèrie, com dèiem, que s'estrena divendres.
Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
Una sèrie que compta amb bona part del repartiment de La Casa de Papel i que ens podria recordar molt a la sèrie, però l'única semblança que hi ha és aquest atracament, un thriller pel qual ha apostat molt Netflix i que vol situar entre els més vistos de l'any. Carles, gràcies i bona setmana.
Bona setmana, adéu-siau.
Esto podría ser otro 23F.
Si son guardias civiles, se va a liar la de Dios.
¿Con quién hablo? Con el número uno de la operación.
Son delincuentes comunes, atracadores.
Entonces la motivación del asalto es puramente económica.
Nos están...
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Lourdes, ens podràs fer una fake news express?
Sí, sí, totalment. La faré super express. I és que els Dobermans, com ja sabeu, són gossos forts i enèrgics que necessiten realitzar molt d'exercici físic i són excel·lents guardians. Però a la Xina, un Doberman es va tornar viral per una raó una miqueta atípica per a la raça. Els seus increïbles dots com a model i la seva mirada irresistible. Es diu Xiaopai, té un compte a Douyin, o sigui, la versió xinesa de TikTok, amb més de 660.000 seguidors i compta amb una sorprenent habilitat per modelar roba i accessoris humans. Mare meva, com estic avui. Xiaopi viu a Chongqing, una de les ciutats més grans de la Xina, amb més de 31 milions d'habitants. Us creieu que el Doberman és model o no?
Un Doberman model.
Sí.
Mira que és una raça que així d'entrada agraciada no és, amb aquella mirada i aquells morros, però la història és simpàtica, seria simpàtica. Per tant, la compro i dic que és certa. Sí o no?
És certa.
Sí?
Totalment certa. És un pedazo bombón de gos.
Sí?
La veritat és que sembla que estigui modelant. Té una pose, bueno, és que el Doberman ja és un gos que té pose molt senyorial, i la veritat és que li posen trajes i queda magnífic. Després us passo una foto perquè la veieu, perquè no té desperdici.
Sí, sisplau, quina història tan diferent per acabar la del Doberman xinès que fa de model. Gràcies, Lourdes, que vagi bé.
Fins demà, adéu.
Acabem aquí aquest dimarts 5 de novembre al Penedès en xarxa. Demà tornem, hi haurà dansa, tindrem tastet d'història. Us presentarem la nova edició d'Escena Penedès, que aixeca el taló aquest dijous al Casal Vilafranquí. Tindrem la nostra gent gran, tot fent tertúlia. Els proposem parlar de la Dana, de València, de la gestió de la catàstrofe, que hi diuen. També hi haurà Vinzeum, anunciant i explicant que en els moments en què n'estarem parlant s'estarà inaugurant ja finalment, i acabarem amb la gent del detall. Fins demà.